Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat. Planeta Prat.
Moment per apropar-nos a la història local amb aquest espai Història Inacabada de la mà de Pau Rodríguez Cabanac.
Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg, de gent que va alçant-se des del fons dels segles, de gent que anomenen classes subalternes.
La independència parroquial, l'any 1544, respecte a Sant Boi i l'Hospitalet, va ser consumada a partir de reunions dels prudents fratencs als patis de les cases, properes a la futura plaça de la vila. No serà fins al 1730 quan el consistori comença a celebrar les reunions a tocar de l'hostal de la plaça. Soc en Pau Rodríguez Cabanac i en aquest capítol d'Història Inacabada parlarem de l'actual Casa de la Vila.
Jo vinc d'un silenci que no és resignat.
Fins al 1630, el Consell Municipal es reunia a cases particulars o a la parròquia. Com dèiem, el procés d'independència va ser orquestrat des de les cases particulars. El 1556 es va consagrar l'església de Sant Pere i Sant Pau i moltes de les reunions del Consell Municipal es van dur a terme a les cases de la parròquia. Els decrets de nova planta van reestructurar el sistema polític municipal de tota Catalunya i va forçar la cerca d'una seu fixa. Aquesta nova seu estava tocada a l'antic hostal de la plaça. L'edifici complirà la funció de casa de la vila, però també la d'escola, presó i casa del secretari municipal. Entrat al segle XX, l'edifici es trobava en un estat molt precari. Per aquest motiu, el juliol de 1904 apareixen els primers plànols del que serà la nova casa de la vila. La vella casa va ser enderrocada per etapes entre 1904 i 1905 i la nova obra fou encarregada d'Albert Feu i Clera i Joan Feu Puig. L'adjudicació de l'obra va establir un pressupost de 30.357 pessetes, però la suma va ascendir fins als 43.000. Aquest fet va ser denunciat anys després pel Partit Nou, opositor al caciquisme imperant, considerant-lo un cas de corrupció urbanística. La nova casa consistorial es va anar ampliant a mesura que avançava el segle. S'afegeixen lavabos al 1917. S'adossa la font de la plaça de 1895 a l'ala oest l'any 1920. S'afegeixen vitralls al 1928 o s'instal·la en calefacció i aigua calenta al 1933. L'any 1963 s'amplien les dependències i l'ala oest ha de prescindir de la font. Se'n construeix una de nova a l'ala est amb les ceràmiques actuals que mostren l'antiga plaça de la vila. Les reformes entre 1983 i 1984 plantegen que dependències com la de la policia local han de buscar altres localitzacions fora de l'edifici, donant-se així una paulatina descentralització. L'any 2002 serà la darrera gran reforma, malgrat que a l'interior ha anat patint millores de tant en tant. La Casa de la Vila està estructurada en tres naus i es considera una obra historicista amb elements neogòtics, com ara les agulles i pinacles ornamentals de la nau central, o la porta principal. La coberta a dues aigües de la nau central té a banda i banda els terrats de les naus laterals, més baixes. Aquesta visió escalonada, juntament amb el balcó presidencial i el rellotge, marquen l'estil de l'edifici i el fan ben identificable a l'Skyline Pratec.
Trenquem el silenci.
Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
Planeta Prat.
Com podem reciclar de la millor manera possible? Doncs tot seguit a l'espai Cada Residu Compta us donem alguns consells útils per gestionar millor els nostres residus i adoptar hàbits més sostenibles.
Cada Residu Compta.
Hola, què tal? Com esteu? Benvingudes, benvinguts de nou. Comencem segona temporada de Cada Residu Compta i aquest any ja us avisem que això ja és nivell avançat, perquè l'any passat ja vam fer una bona introducció a com hem de gestionar els residus a casa nostra, a la feina, a l'escola, allà on fem activitat, i aquest any ja anem a per nota. El que tindrem, doncs, la Marta, benvinguda.
Hola, què tal?
I també a la Teresa, que ens acompanyarà a alguns programes. Teresa, benvinguda.
Hola, molt bon dia.
Com han anat les vacances? Molt bé?
Oh, sempre van bé.
Molt bé.
Ja estem de tornada i el que fem avui, Marta, és parlar d'això, de la tornada, perquè és un bon moment, la tornada, per dir com ho estic fent, què puc millorar, sobretot a l'escola, a la feina, no? Com millorar aquests hàbits que tenim i que, mica en mica, poden anar canviant el món, Petits passos, no?
Sí, sí, sobretot això, tornar a l'escola, tornar a la feina, però sense generar residus innecessaris. Perquè sí, com tu deies, setembre és un sinònim de començar de nou, no? Tornem a la rutina, comprem material escolar, reprenem hàbits, però sovint tot això ve acompanyat del que dèiem, un excés de plàstics, embolcalls, bosses i objectes que acaben on?
Al contenidor.
Exacte.
I quan no directament al medi ambient, perquè aquest estiu m'he quedat molt parada i faig una crida des d'aquí a que hem de ser més respectuosos amb el medi natural, papers, llaunes, fins i tot orgànica, no? Que o llancem, ah, no, ja és de grada sol. No, fem-ho millor, fem-ho millor. Per tant, no cal que sigui així, i avui us portem idees molt concretes per fer aquest retorn molt més sostenible. Comencem per l'escola, Marta, primer de tot, fem un inventari del que tenim a casa. Tenim llibretes a mig fer, bolígrafs que encara funcionen, potser no estan de moda, no són aquells top, motxilles que només necessiten una rentada o una petita reparació. Com ho fem, això?
Doncs mira, és el que tu deies, moltes vegades tenim coses a casa i si cal comprar material nou, fem-ho pensant en el planeta. Escollim llibretes per de paper reciclat, llapis de fusta certificats i també coles ecològiques i encara que no us tembli, també hi ha bolígrafs que són recarregables.
Totes aquestes opcions que cada cop a les papereries, a les botigues de material escolar estan més al dia i fan més propostes, no, de materials més sostenibles. I un altre gran tema, Marta, esmorzars i dinars. És que, us en recordeu, jo me'n recordo el primer programa de l'any passat que vaig venir amb l'esmorzar en paper d'alumini i el Joan, el nostre altre company.
Una bronca.
Bueno, per dir-ho així malament. Per tant, evitem el paper d'alumini.
Sí.
Què més? Què
els
més
embolcalls de plàstic també, sí. Això ho descartem. I les bosses d'un sol ús, que és molt típic també. I bueno, les opcions més sostenibles, les carmanyoles, els embolcalls reutilitzables de tela o cera d'abella, que s'està posant de moda també.
Ah, sí, això no ho sabia, veus?
Sí, sí, i les ampolles clàssiques reutilitzables.
Aquesta és fàcil, no? Una ampolla reutilitzable pot evitar, doncs, moltes ampolles de plàstic cada any, i si tothom en fes servir una, imagineu l'impacte, no? O fins i tot en els llocs de treball que tenim aquestes fonts, no? Si anem gastant els gots de paper, que és cert que són de paper, però si cadascú es portés la seva ampolla de vidre o d'aquestes ampolles reutilitzables,
sí,
doncs també evitaríem aquests.
Sí,
aquests
no tenim excusa, que estan a tot arreu i són maquíssimes moltes.
I si portes el menjar de casa, què?
Doncs mira, a la feina, per exemple, els mateixos principis seguiríem. Portem el menjar i fem servir coberts, plats reutilitzables i també evitem comprar cafès en gots de plàstic.
Una altra idea que podem donar des d'aquí a les petites empreses, les pimes que ens escolten, els comerços, les escoles, que ja ho tenen molts, i ho haig de dir, molts, és crear com petits punts verds als llocs de treball. Una capsa per recollir el paper, una pels taps, un per les piles, pel poc plàstic que puguem fer, però una mica per les càpsules de cafè, per
també,
exemple.
Que, sí, això que ja s'està fent més, sí.
Tot suma, no?
Sí, sí. I, bueno, també, us deixem tres idees ràpides per aplicar ja aquesta setmana, vale?
Vinga.
Substituir el paper d'alumini per un embolcall reutilitzable, que això és fàcil.
Facilíssim.
Portar l'ampolla d'aigua de casa i omplir-la durant el dia.
Perfecte.
I, per últim, fer un repàs al material escolar que tenim a casa abans de comprar-ne de nou.
Tres gestos, ja ho veieu, ben senzills, que poden evitar molts residus cada setmana, a casa, a l'escola, a la feina. I una altra idea, no, Marta? Perquè això ho hem d'ampliar cap a les generacions futures, diguéssim.
A veure.
Fer partíceps als petits.
Exactament, les noves generacions, no?
Exacte.
Començar des del principi.
Explicar per què ho fem, explicar per què no posem l'embolcall de paper d'alumini, per què posem l'embolcall reutilitzable, explicar per què anem amb una carmanyola, anar creant consciència, que s'ha de dir que a les escoles ja, exacte, ja generen aquests hàbits a través de programes d'educació ambiental, doncs, que proporcionen als ajuntaments, al consorci, als consells comarcals, i que això ja ajuda a fer aquesta consciència, però educar en valors sostenibles, doncs, però també pot ser divertit a l'escola i a casa.
Molt bé.
Doncs vinga, la setmana que ve més.
Perfecte.
I a veure si apliquem aquests tres consells. Fins la setmana vinent.
Amb la col·laboració del Consell Comarcal del Vallès Occidental.
Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat.
Planeta Prat.
Moment ara per millorar el nostre català. Ho farem de la mà del podcast Paraules Habitables, un espai divulgatiu amb el suport del TERMCAT, que ens apropa els criteris i també les decisions que donen forma als mots.
Paraules habitables.
De quedar-s'hi a viure, no per no dir.
Gaspatxo. Sopa freda, crua, feta amb tomàquet, all, aigua, oli, vinagre, sal i molla de pa ben barrejat, a la qual s'afegeix ceba, cogombra i pebrot trinxat.
Que bo que és un gaspatxo fresquet quan fa calor. En el capítol d'avui parlem de gastronomia, de com ens anem fent nostres els plats que ens arriben d'arreu del món i dels termes que els defineixen. La Montserrat Serra, del TERMCAT, ens n'ha preparat un de deliciós.
El gaspatxo, clar, és molt antic, la introducció d'aquesta paraula i d'aquest aliment que procedeix del sud d'Espanya i que ara ja és una paraula que surt al DIEC, al diccionari normatiu. Tothom fa gaspatxo. Ja es pot considerar un plat de la cuina catalana. Per què? Doncs la definició de què considerem cuina catalana és dues generacions de catalans fan una preparació i que allunyadament no són ni parents, ni coneguts, ni res, en diferents comarques del país l'elaboren, si fa no fa, de la mateixa manera. I com que la cuina es transmet oralment, doncs sempre hi ha més variants que no passi les coses que ens transmeten per escrit. El gaspatxo ja es pot dir que és català. La cuina és un reflex de la societat de la qual estiguem parlant. Tu vas mirant tots els aliments i tots els plats històricament, pots deduir amb qui s'han relacionat els catalans. Per tant, els primers problemes que vam tenir a l'hora d'adaptar noms de plats o així van ser els que venien del castellà, o del francès o de l'italià, que són les llengües més properes. Després comencem a trobar aliments o preparacions de llengües europees, no? De l'alemany o de llengües de l'Europa de l'Est. I actualment ens trobem aliments i plats del hindi, del japonès, molt del xinès. Ens estan dient que a Catalunya hi ha molta gent que ve d'aquella zona i que venen i porten els seus aliments. Escolta, mata, escolta, mata, a mi no m'agrada el pebrot. En el cas dels vegetals, és fàcil, entre cometes. Es tracta de veure quina parentela té aquell vegetal, de quins cosins té, no? El cas de la bleda xinesa o la col xinesa o l'enciam espàrrec, com que el que no hi ha dubte mai és del nom científic, a partir d'aquí tu pots intentar trobar una paraula catalana que no sigui la simple transcripció o el manlleu de la paraula en la llengua original. En el cas aquest de la col o la bleda, doncs van veure els experts en botànica quina mena de família vegetal pertanyien i com que eren de la família mateixa de les bledes, doncs se'l va batejar com una bleda xinesa perquè per nosaltres encara té aquesta marca d'origen, que ja et deia que potser d'aquí 15 anys ja no ens cal i li diem, jo què sé, bleda llarga o bleda... una altra característica pròpiament del vegetal.
Montserrat, bledes a banda, tots aquests aliments i cuines exòtiques es quedaran a viure amb nosaltres per sempre? De què depèn?
Hi ha coses que arriben en moda, com molt la cuina japonesa. Ja fa molts anys que és aquí. Primer doncs, hi havia allò dos restaurants a Barcelona, després per tot arreu, i ara tu vas a gairebé qualsevol supermercat i trobes el taulell de sushi, no? Això és una mica una moda, perquè aquí no hi ha gaire... Hi ha japonesos, però no n'hi ha tants com perquè justificar que sigui tant de moda menjar sushi. En canvi, altres coses sí. Sobretot la cuina que ha vingut de Centroamèrica i Sud-amèrica sí que ha vingut amb la gent que ha vingut. Excepte una part que seria la part de la cuina mexicana que ha passat per Estats Units i ha vingut des d'Estats Units. Els nachos i tot això va venir per la moda americana. Cuina global, com les pizzas. Si tu quieres disfrutar los placeres de la vida. Les coses castellanes d'ara ja no ens venen de Salamanca, sinó que ens venen del Perú, ens venen de Xile, ens venen d'Argentina. El castellà tradicionalment doncs s'ha adaptat, que és doncs a partir de la pronúncia original de la llengua ho escrius a la catalana, com ara el gaspatxo que s'escriu amb TX, no? I que ja diem amb la U final, ja no diem gaspatxo, diem gaspatxo, els que som del català central. Amb el castellà dels plats que han vingut d'Amèrica hi ha menys adaptacions que no hi havia doncs, fa 20 anys o 30 anys. Per una part perquè tot va molt de pressa i per l'altra perquè hi ha aliments com ara el ceviche, no? Que arriben aquí, arriben a Nova York, arriben a París, arriben a Roma, arriben al Senegal, arriben a Tòquio, tot alhora. Què passa? Que en català quasi que ja no podem fer ceviche amb TX. Per què? Perquè com que ha arribat a Nova York, a San Francisco, a Los Angeles i a Chicago, molt més ràpidament que a Barcelona, i ells ja han adoptat la grafia del castellà, ha arribat a París i també ho han escrit a la castellana. Ja nosaltres ens obliguen, per un criteri d'internacionalitat, a escriure-ho també tal com ho escriuen al Perú. I com que va tot així, al moment, moltes de les preparacions culinàries de procedents d'Amèrica del Sud s'escriuen en castellà tal qual. Les llengües que ja no s'escriuen ni amb l'alfabet llatí, la primera va ser l'àrab, perquè el menjar àrab del Pròxim Orient va arribar molt abans. I ara doncs, el xinès i el japonès, no? Què fem en aquests casos? Doncs intentem adaptar. Per exemple, en el cas de l'àrab hi ha un criteri de l'Institut d'Estudis Catalans de transcripció de paraules. Hi ha una manera que se'n diu transliteració, que és fonema per fonema, grafia per grafia, adaptar-la al català, i l'altra que és la transcripció simplificada, que és el que es fa servir normalment, que és adaptar les lletres d'un altre alfabet d'una manera que no distorsioni molt la lectura en català, que vol dir que no hi ha ratlles per sobre, puntets, ratlles per sota, sinó que es fa servir l'alfabet tal qual. Això va fer que, per exemple, en àrab, el shawarma en català s'escriu amb U, no amb doble V baixa, no? O l'hummus, que doncs, s'escriu amb H, per qui ho vulgui pronunciar amb la caspirada, però qui vulgui pronunciar-ho sense la caspirada, doncs que ho pronunciï amb la M geminada, que en àrab es fa i en català es fa. En el cas del xinès i el japonès no hi ha cap criteri de transcripció pel català, però hi ha gent que es dedica a estudiar i a fer propostes des de la universitat. O en japonès hi ha un criteri internacional que és, es diu criteri Hepburn, que és un criteri a partir de, que es fa del japonès a l'anglès i a partir d'aquí a tota la resta de llengües. Això fa que el cas del sushi, conegudíssim, en català no escrivim S-U-I-X-I, sinó que escrivim aquest dígraf S-H, perquè prové d'aquesta transcripció Hepburn, que és internacional i que tothom s'entén i que tothom ho fa igual.
La pregunta TermCat.
Com sempre, acabem el capítol amb aquesta pregunta que ens contesta sens falta el director del TermCat, el Jordi Bové. Jordi, avui la cosa va de manlleus. L'anglès és la llengua reina? Si hem de fer un rànquing, guanya pel que fa a noves entrades?
Actualment, evidentment, en el que seria tota la recerca, l'anglès és la llengua hegemònica que entra amb els nous termes, els nous conceptes. L'alta recerca es fa en anglès, però no només aquí, es fa arreu del món, o si més no l'occidental, i ara tampoc sabria dir ben bé potser la Xina o el Japó ben bé com ho duen a terme. Per tant, gairebé tota la terminologia entra en anglès, però evidentment abans parlàvem, no? Si estàs en gastronomia d'un àmbit en concret, doncs bueno, pot ser que t'entrin, no? Paraules del japonès, de l'àrab. A vegades també el castellà en alguns àmbits, en el cas particular del català, sí que pot arribar, no? Fins com a via intermèdia, que en castellà triomfi una alternativa a aquell anglès, i llavors nosaltres en veritat el que fem és copiar el que ha triomfat en castellà, fins i tot que a vegades potser podria ser que no fos ni prou adequat, no? Llavors hem de mirar l'origen, hem de veure, i potser algú diu no, hem de fer-ho igual que el castellà, però llavors quan ho mires dius no, mira, perquè la resta de llengües han agafat una forma diferent, que és l'anglesa. Malgrat tot, ja dic, avui dia també majoritàriament el castellà està condicionat per l'anglès, almenys amb l'alta recerca.
Paraules Habitables és un podcast de la xarxa en col·laboració amb el TermCat.
T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
T'agrada la ràdio però no tens temps? Escolta-la quan vulguis a El Prat Ràdio Més, el nou espai d'àudios a la carta del Prat Ràdio. Segueix els nous podcasts de Dones al Mar o Simple Política, Girem el Món o el d'aquí i d'allà. Això i molt més, quan tu vulguis, a l'espai web El Prat Ràdio Més. Enamora't i gaudeix de la teva ràdio local més, més i més. El Prat Ràdio Més.
El jazz ha arribat al Prat Ràdio i ha arribat per quedar-se. Cada diumenge de 10 a 11 de la nit, un recorregut apassionat i apassionant als estàndards imprescindibles de la nostra música. Jazz setmanal, jazz per tots els afeccionats, els de sempre, els que s'acaben d'incorporar i els que ho són i encara no ho saben. Jazz setmanal, cada diumenge de 22 a 23 hores.
La Caixa Negra amplia i canvia horaris, però l'essència és la mateixa. Si ja t'agradava el que fèiem, en tens més, i si no volies caldo, tassa i mitja.
Els divendres, de 8 a 10, seguirà sonant la millor black music que puguis escoltar al Baix Llobregat, aquí, al Prat Ràdio, 91.6 de l'FM.
Thank you. La moto de Sasha, todos los martes de 9 a 10 de la noche, un programa donde hablaremos de... No recuerdo nada. La moto de Sasha... Esto es absurdo. La moto de Sasha, un programa de...
Són dos quarts d'una.
Serveis informatius, al Prat Ràdio.
Bona tarda, els parla Víctor Asensio, centenars de persones.